L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Puntuals i fidels, com cada dia, a la nostra cita diària amb la informació des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre, un dia més us donem la benvinguda en este temps d'actualitat que cada dia elaborem amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps que també avui, divendres 8 d'abril, obrim avançant el seu contingut a ritme de titulars, un temps d'informació que avui encetarem parlant del lliurament de gairebé 9.000 signatures contra el Pla de Conca de l'Ebre que ahir a la tarda efectuava la Plataforma en Defensa de l'Ebre al Síndic de Greuges de Catalunya. L'estratègia de la plataforma passa pel recurs al Tribunal Suprem, les al·legacions davant d'Europa per vulneració de directives comunitàries i també la propera celebració d'una gran manifestació a l'àrea metropolitana de Barcelona. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha visitat este mateix matí, avui divendres, l'equip dels jutjats d'Amposta i els ha felicitat per la tasca realitzada en la repatriació de les víctimes de l'accident de Freginals. Santa Bàrbara cedeix una segona transferència de documentació del municipi a l'Arxiu Comarcal del Montsià. I els científics creuen que el canvi climàtic seria el factor que explicaria la inèdita troballa d'un ratpenat, no d'un, fins a un total de 5 exemplars de ratpenat cavernícola al Delta de l'Ebre. El Consell Comarcal del Montsià celebra l'acte de lliurament dels Premis IDEAT. A l'informatiu d'avui destacarem també diferents propostes de l'actualitat esportiva. Dissabte i diumenge Deltebre acollirà la competició Trilímit, un triatló que dona el tret de sortida a la temporada d'enguany a Catalunya d'aquesta modalitat esportiva. A Alcanar, per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física, s'han organitzat per demà dissabte dues masterclass a la plaça Lluís Companys. També destacarem que l'entrenador ampostí de rem, Bienve Front, s'ha assegurat la presència a les properes Olimpiades de Rio, al Brasil. Bienve Front participarà amb la selecció xilena de rem. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este divendres. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre comença avui parlant de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que ahir dijous a la tarda lliurava al síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, gairebé 9.000 signatures amb al·legacions contra el Pla de Conca del riu Ebre 2015-2021. Amb aquestes signatures, el síndic vol tindre més força per reforçar la seva queixa davant les institucions europees per vulneració de les directives comunitàries. A més, la plataforma continua amb el seu recurs davant del Tribunal Suprem i amb la convocatòria d'una manifestació a finals d'aquesta primavera o principis d'estiu a l'àrea metropolitana de Barcelona, manifestació que es concretarà en la propera assemblea de l'entitat, a celebrar el dia 30 d'abril. Una dotzena de membres de la plataforma van viatjar des de les Terres de l'Ebre fins la seu del síndic, a Barcelona, per entregar 7 capses de cartró plenes de signatures que han entrat al registre de la institució. Els membres de la plataforma prèviament es van reunir també amb Rafael Ribó, que els va traslladar el seu suport i el compromís de fer un informe que defensa el cabal ecològic del riu. Ribó va obrir una actuació d'ofici fa uns mesos sobre la qüestió i es va reunir amb la plataforma a Tortosa, ara fa unes setmanes. Allà els va demanar que reforcessin la seva posició contrària amb la presència d'al·legacions, cosa que la plataforma ha fet efectiva aquest dijous, després de recollir durant tot el mes de març un total de 8.881 signatures procedents de tota Catalunya i de catalans també residents a l'estranger. Segons la Plataforma en Defensa de l'Ebre, l'actual planificació hidrològica de la Conca de l'Ebre afectarà la conservació del patrimoni natural del riu i el seu delta. Al llarg del procés d'exposició del Pla de Conca, milers de ciutadans han al·legat els greus incompliments que aquest pla té sobre el dret comunitari en matèria d'aigua i medi ambient, amb la vulneració, segons ells, de directives europees d'hàbitats, aus, avaluació ambiental i aigües, a més del dret estatal i català. Aquestes al·legacions han estat menystingudes per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i també pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que amb el seu pla posen en risc sever el riu i el delta. La directiva marc de l'aigua té com a principal objectiu el no deteriorament de les masses d'aigua, especialment aquelles que pertanyen a zones protegides d'alt valor ecològic, com és el delta de l'Ebre. El nou pla de l'Ebre estableix un cabal ecològic per al tram final del riu de 3.010 hectòmetres cúbics a l'any, quan la mitjana anual actual se situa a l'entorn dels 8.500 hectòmetres cúbics any. Escoltem les paraules, la valoració que en feien d'aquesta reunió amb el síndic, la portaveu de la plataforma Matilde Font. Matilde Font explicava que la reunió va anar bé i va servir per explicar-se mútuament, plataforma i síndic, quines són les estratègies a seguir. L'escoltem.
La reunió ha anat, trobo que molt bé, el síndic ha sigut molt amable, igual que ho va ser a Tortosa. Una mica li hem explicat quina és la nostra estratègia i què és el que tenim pensat fer durant aquests mesos pròxims, i ell també ens ha traslladat què és el que ell pensa fer i quins són els mitjans en els que pensa comptar per tirar endavant de la seva queixa o les seues, els seus escrits.
Davant d'aquesta indefensió, com a ciutadans, des de la plataforma han demanat la intervenció del síndic de Greuges per a que intercedisque davant les institucions espanyoles i comunitàries per tal que la planificació hidrològica de la Conca de l'Ebre s'ajuste tant al dret estatal com al dret comunitari, que demane al Ministeri la revisió dels cabals ecològics que garantisquen el no deteriorament del delta de l'Ebre. Demanen també al Ministeri i als governs autonòmics de la Conca de l'Ebre la revisió de les hectàrees de regadiu previstes al pla.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant del conseller de Justícia, Carles Mundó, que este matí ha visitat la capital del Montsià. Allà ha felicitat l'equip dels jutjats d'Amposta per la tasca realitzada en la repatriació de les víctimes de l'accident de Freginals del passat mes de març. Mundó ha fet també una valoració molt positiva de les oficines judicials dels jutjats d'Amposta. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó, ha visitat avui a Amposta, on ha fet una visita als jutjats d'Amposta per conèixer les instal·lacions, així també com interessar-se per com està funcionant l'oficina judicial, una de les noves maneres d'organitzar la justícia a Catalunya, de les quals Amposta és una de les 8 primeres oficines de Catalunya. El conseller també ha aprofitat per felicitar els funcionaris i també els jutges d'Amposta per les tasques realitzades amb la repatriació dels cadàvers de l'accident dels Freginals. L'escoltem.
I agrair moltíssim l'esforç que anava molt més enllà del compromís laboral de les jutgesses que hi van intervenir, de tots els treballadors de l'oficina judicial, que van fer un esforç en termes personals i de temps per ajudar al màxim en allò que era competència del jutjat per facilitar el trasllat de les víctimes en els països d'origen. I això és important perquè davant d'una tragèdia el compromís i l'obligació de les administracions és actuar amb el màxim de diligència, i certament els jutjats d'Amposta i tot el seu personal va respondre d'una manera molt, molt clara, molt eficaç i molt generosa, i això també ho havíem de posar en valor.
El conseller, que ha estat acompanyat per l'alcalde d'Amposta i també pel delegat del govern, ha avançat que de moment el govern de la Generalitat no té previst fer cap pas endavant amb la realització dels nous jutjats de Tortó.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Santa Bàrbara, un municipi que ara cedeix una segona transferència de documentació a l'arxiu comarcal. La primera ja s'havia fet l'any 2012. En aquella ocasió s'incloïen documents des del primer quart del segle XIX fins l'any 2000. Ara, i amb motiu de les obres que s'han de fer a l'Ajuntament Vell, s'ha traslladat la resta de documentació fins l'any 2010. En total són 250 metres lineals de documents. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Aquest dijous van finalitzar els treballs de trasllat de la segona transferència de documentació del Fons Municipal de Santa Bàrbara cap a l'Arxiu Comarcal del Montsià, fruit del contracte de cessió encomodat que es va signar ara fa 4 anys entre el nostre Ajuntament i l'Arxiu. En aquella ocasió, recordem, es va lliurar documentació que abastava des del primer quart del segle XIX relatius a la segregació del municipi veí de la Galera i d'altres de caràcter econòmic referent a les guerres carlines, però sobretot la documentació administrativa municipal fins l'any 2000. En definitiva, el fons cedit en aquella ocasió constava de 1.500 documents amb unes dimensions aproximades de 150 metres lineals, aplegant pràcticament 200 anys d'història del nostre municipi. Ara, i amb motiu de les obres de desallotjament que s'estan fent a l'edifici de l'antic ajuntament, s'ha tingut que traslladar una segona tanda de documentació que, tal com explicava l'arxivera comarcal, Montse Matamoros, inclou la posterior a l'any 2000 fins al 2010. L'arxivera deia que també s'ha trobat documentació complementària a altres sales de l'edifici que és anterior a l'any 2000.
En este cas, l'Ajuntament de Santa Bàrbara va signar un contracte de comodat l'any 2012 per ingressar el seu fons a l'Arxiu Comarcal del Montsià, que això suposa que se trasllada la responsabilitat de conservar i gestionar correctament aquesta documentació. No vol dir que l'Ajuntament perdi la titularitat en cap cas, sempre l'Ajuntament sempre és titular d'aquesta documentació, però sí que a través d'aquest conveni se trasllada la responsabilitat de conservar i gestionar correctament aquesta documentació. I bueno, en aquest contracte que es va signar l'any 2012, se va traslladar, se va acordar de transferir la documentació des de la més antiga, que això és meitat segle XIX, fins a l'any 2000, i ara en motiu d'aquestes obres que s'estan realitzant a l'antic ajuntament, doncs, quedava documentació posterior a l'any 2000, i doncs a través d'una altra transferència estem traslladant la documentació a partir de l'any 2000 fins al 2010. Però sí que és veritat que també hi ha una sala baix que ens estem trobant documentació que també és anterior a l'any 2000. Hi ha una mica de tot. I
en aquesta segona transferència s'han traslladat fins a l'arxiu comarcal un total aproximat de 100 metres lineals de documents per rebre tractament arxivístic i que se sumen a la resta del fons que ja custodia l'organisme. El fons, com indicava Matamoros, es cedeix com acomodat, és a dir, es lliura gratuïtament a l'arxiu comarcal del Montsià perquè pugui ser consultat per qui vulgui i pot ser restituït a l'Ajuntament en el moment que aquest ho cregui convenient. Al març del 2012, Santa Bàrbara es convertia en el primer municipi de la comarca que ingressava la seva documentació històrica a l'arxiu després del d'Amposta. Tot i estar dipositada a Amposta, els investigadors o les persones interessades poden accedir a aquesta documentació d'una manera ordenada, acudint directament al mateix centre o demanant prèviament una autorització a l'Ajuntament Planer.
L'informatiu Emotec.
Continuem amb qüestions de l'àmbit mediambiental. Els científics creuen que el canvi climàtic seria el factor que explicaria la inèdita troballa d'un ratpenat de l'espècie del ratpenat cavernícola al Delta de l'Ebre. Tècnics del Parc Natural van localitzar al llarg del passat 2015 fins a 5 exemplars d'aquest ratpenat, rater, gros, en caixes en refugi. Un fet fins ara mai documentat abans, no només al Parc Natural del Delta ni a la península, sinó en tota Europa. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Troballa d'una espècie de ratpenat cavernícola habitant entre els arrossars del Delta de l'Ebre ha sorprès la comunitat científica, no només perquè es tracta d'una presència que fins ara no havia estat documentada a cap zona humida d'Europa, sinó perquè es tractaria d'una nova evidència dels efectes del canvi climàtic en el comportament dels animals. Tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre van localitzar durant l'estiu del 2015 5 exemplars de ratpenat rater gros, Myotis myotis, en 5 caixes nius diferents. Aquests refugis, que van ser instal·lats fa uns anys al Delta per albergar exemplars de la mitja dotzena d'espècies que es coneixen a la zona, tampoc són un espai que el ratpenat rater gros sol habitar. És un comportament atípic, mai s'ha trobat a Europa, certifica el biòleg del Museu de Ciències Naturals de Granollers, Carles Flaquer, que subratlla la rellevància d'aquesta troballa.
Quina és la sorpresa i què és la importància i la rellevància d'aquesta informació? És que estem parlant d'una espècie que és cavernícola, i per tant que s'està movent en un hàbitat que no és el seu, no és el seu habitual, perquè normalment és una espècie que s'acostuma a moure en llocs on hi ha cavitats i que a més hi ha bosc, i perquè es mouen llocs tancats per caçar insectes, sobretot que estan a terra, o sigui, és un ratpenat que caça a terra, i per tant seria més habitual per dir alguna cosa trobar-lo als ports de Beseit. I de cop i volta ens el trobem al mig del Delta de l'Ebre. Aquesta primera sorpresa. I aquesta és una informació que ja és bastant desconeguda, que aquestes peces moguin per llacunes, però és que aquí s'hi suma, crec, la dada més rellevant, que és que el trobem dintre d'una caixa refugi, i no només una ocasió, sinó que 5 individus en 5 llocs diferents, que és un comportament totalment atípic, que no s'havia trobat mai a Europa. Ningú de tots els científics que hem parlat han trobat aquesta espècie refugiant-se en caixa de refugi, que són per espècies més petites i fissurícoles i espècies acostumades, diguem, a viure... No cavernícoles, vaja.
Tot i que caldrà estirar el fil per entendre el fenomen, per a Flaquer és el canvi climàtic i els seus efectes en la vida dels animals, que es veuen obligats a adaptar el seu comportament a les noves circumstàncies ambientals, el que explicaria que el Delta de l'Ebre sigui cada cop més un espai apreciat.
Hem de pensar que el canvi climàtic ens dona la sensació que el que provocarà és que cada cop aquests hàbitats, o sigui, el Delta de l'Ebre en si i les llacunes, sobretot, tinguin siguin cada cop un punt d'atracció més important pels ratpenats. Perquè els hiverns són molt suaus i hem vist que tot l'hivern hi ha ratpenats ja que van a buscar insectes allà, i perquè hi ha una humitat relativa alta que també és un fet que interessa als ratpenats.
Recordem que el Parc Natural i el Museu de Ciències Naturals de Granollers estudien des de l'any 2000 la presència de ratpenats a la zona. Amb la nova troballa s'ha constatat la presència de 7 espècies. La voluntat d'estabilitzar i recuperar les poblacions d'aquests mamífers voladors va ser objecte també d'un projecte LIFE que va permetre dotar zones concretes al Parc Natural de caixa refugi on acollir-los davant l'escassetat d'arbres a la zona. Es tracta d'un projecte, però, que més enllà de treballar per afavorir la riquesa biològica de l'espai, ha trobat també un sentit productiu i econòmic, gràcies a la demostrada acció predadora dels ratpenats que es mengen insectes i permeten controlar la població de plagues tan temudes per als agricultors com el barrinador de l'arròs.
Gràcies, Lluïsa. Acabem parlant del Consell Comarcal del Montsià, que ha fet efectiu el lliurament dels premis del concurs IDEAT. Un total de 45 alumnes dels instituts de la comarca del Montsià han participat en aquesta fase final de la quarta edició del concurs IDEAT organitzat pel Consell Comarcal, amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor, l'estimulació de noves idees i la creació d'empreses entre els estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà dels instituts del Montsià. El Consell Comarcal havia organitzat aquest concurs amb les millors idees joves empresarials. La presidenta del Consell, Carme Navarro, l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i regidors d'ajuntaments, consellers comarcals i representants territorials d'ensenyament van ser els encarregats d'aquest acte de lliurament celebrat al Casal Cultural, al Centre Cultural El Maset de la Ràpita, de lliurar, com diem, els premis als joves participants i guanyadors dels projectes empresarials presentats a concurs. En aquesta quarta edició hi han participat un total de 5 centres: l'IES Montsià d'Amposta, l'Institut de Tecnificació d'Amposta, l'IES Alfax de la Ràpita, l'IES Sol de Riu d'Alcanar i l'IES La Sénia de la Sénia. A la fase final s'hi presentaven 21 projectes corresponents a 45 alumnes. El concurs, a part de lliurar un obsequi a l'alumnat i als centres participants, estableix dues categories de premiats: millor idea per centre i millor idea comarcal. El jurat va acordar de concedir el premi a la millor idea comarcal a l'IES Montsià d'Amposta pel seu projecte Hot Framework. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, després de felicitar els alumnes, professors i centres participants al concurs, va explicar que les crisis són moment d'oportunitats i remarcava la necessitat de disposar de joves motivats amb idees emprenedores i innovadores que engeguen projectes de creació d'empreses per al futur del nostre territori. Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carme Navarro, destacava el treball dut a terme des de l'àrea de promoció econòmica del Consell per impulsar la cultura emprenedora com a element clau per al desenvolupament econòmic del territori, estimulant el foment de les idees empresarials i despertant l'esperit empresarial en els diferents sectors i edats per a la generació d'ocupació.
Jornades gastronòmiques de l'Anguila del Tebre, de l'1 al 17 d'abril. Vine a tastar aquest producte tan típic de la nostra gastronomia als diferents restaurants. Informa-te'n a través de la pàgina de Facebook de FECOTUR. Recorda, de l'1 al 17 d'abril a Deltebre, Jornades Gastronòmiques de l'Anguila.
Amposta celebra el primer festival Food Trucks. Dissabte 9 d'abril al Parc dels Giribecs, des de les 10 i mitja del matí fins a les 11 de la nit. Gastronomia, mercat vintage, música i ambientació dels 50 i 60. Tallers i activitats, swing, lindy hop. Primera fira de la cervesa artesanal i concentració i exposició de Harley Davidson. Recorda, Amposta, el 9 d'abril, primer festival Food Trucks. Una ocasió que l'has de viure.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui qüestions esportives. La primera d'elles ens porta a Deltebre, on aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, se celebra la competició Trilímit, un triatló que dona el tret de sortida a la competició d'aquesta modalitat esportiva a Catalunya en aquesta temporada. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
Demà dissabte i diumenge al matí, Deltebre donarà el tret de sortida de les competicions de triatló a Catalunya, acollint per tercer any consecutiu la competició Trilímit, un triatló que organitza el club esportiu Ueris de Límit, que compta amb la prova de natació, ciclisme i atletisme com és tradicional en les modalitats d'olímpica, sprint, half i short. La participació prevista a hores de tancar-se la inscripció és de 700 atletes que es podrien desplaçar al municipi per viure aquesta competició en un escenari molt singular. Escoltem Kilian Bertomeu des Riuges.
L'èxit, primerament, és que mos hem aliat, si no per dir, en la primera potència, en una de les primeres que són Ueris de Límit. És a dir, és una marca que a part de Josep Arram i el seu equip, pues arrastra molta gent. Però jo penso que l'èxit, i que avui estem parlant de 700 participants en només 3 anys que fa que ho fem, és el que diu Robert, és a dir, el participant ve al Delta no només a fer la prova, sinó que ha disfrutat d'un cap de setmana. Llavors, és un perfil d'esportista que tenen un nivell adquisitiu bastant alt, que poden permetre's passar-se el cap de setmana aquí, menjar fora, i d'alguna manera pues, se corre la veu. És a dir, quan tu vas a fer una prova esportiva, dius que has menjat bé, que has dormit bé, que els preus són bons i que el circuit és espectacular, perquè és el que ens diuen la majoria d'esportistes, no només pel paisatge que tenim i pel pla que és, sinó per la seguretat que oferim. Que per això Robert demana disculpes, és a dir, d'alguna manera la gent del poble patirem una mica de trànsit, però per altra banda l'esportista està tranquil, és un circuit totalment tancat, totalment segur, i clar, això és el que ha provocat que passéssim de 400 a 700 en només 2 anys.
Demà dissabte, a partir de les 3 de la tarda, tindran lloc les modalitats olímpica i sprint, mentre que diumenge, a partir de les 8 del matí, es desenvoluparan les modalitats de half i short. L'inici de la Trilímit és al pont Lo Passador i la meta a la plaça de l'Ajuntament. Es demana a la ciutadania que tingui en compte que es tallaran el trànsit molts de carrers del municipi. En poden demanar més informació a la policia local.
Gràcies, Lluïsa. Més propostes esportives d'agenda. El passat dia 6 d'abril se celebrava el Dia Mundial de l'Activitat Física. És per aquest motiu que la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat per demà dissabte una activitat esportiva enmarcada també en les propostes del Pla d'Activitat Física, Esport i Salut de la Generalitat de Catalunya. Concretament a Alcanar s'han preparat un parell de masterclass que a partir de les 6 de la tarda de demà dissabte es portaran a cap a la plaça Lluís Companys. Des de la Regidoria d'Esports, el seu titular Jordi Bord era qui als nostres micròfons explicava aquesta activitat prevista per demà. L'escoltem.
El proper dissabte, dia 9 d'abril, l'Ajuntament d'Alcanar celebrarem el Dia Mundial de l'Activitat Física, i el que farem serà unes classes magistrals, no? Popularment anomenades masterclass, de PAMAP i Zumba. Aquesta activitat, com diem, s'emmarca dins del Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Esport, que és el 6 d'abril, i per englobar-ho dins del cap de setmana pues, farem aquestes activitats que tenim la col·laboració del Pla de l'Activitat Física, l'Esport i la Salut, també del SEM, la Fanecada, i de la pujada al Montsià. Seran unes classes dirigides a través de mitjançant els tècnics del SEM La Fanecada, i també al final hi haurà un petit refrigeri saludable per a tots els participants. També és important recordar l'hora, a les 6 de la tarda, lloc a la plaça Lluís Companys, i recordar que és una activitat i també el refrigeri pues, és totalment gratuït, ja que persegueixen l'objectiu de fomentar i participar en les activitats esportives.
Cal recordar que per participar d'aquesta proposta, l'única recomanació, l'únic consell és d'acudir ben equipat, amb roba esportiva, còmoda per tal de practicar activitat esportiva. I a ritme de qüestions esportives, acabem avui l'informatiu, donem pas a la previsió meteorològica. Abans, però, hem de destacar l'èxit d'aquest entrenador ampostí de rem. Bienve Front, que s'ha assegurat la presència als propers Jocs Olímpics de Brasil, de Rio de Janeiro, això sí, amb la selecció xilena. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Bona notícia per l'esport ampostí, ja que l'entrenador de rem de la capital del Montsià, Bienve Front, estarà als Jocs de Rio de Janeiro amb la selecció de Xile. L'ampostí porta més de 3 anys com a responsable de la selecció xilena i ha aconseguit classificar 2 embarcacions. Concretament, es tracta de la embarcació de doble escull lleuger que portaran Melita Abraham i Josefa Vila, i d'Òscar Vázquez en esquif, que també estarà en aquesta cita olímpica de Rio de Janeiro. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, es mostrava satisfet. Ha parlat ja amb Bienve Front, que vindrà entrenant la selecció xilena a Amposta. Així ho explicava Adam Tomàs.
Sí, una bona notícia, que el vaig felicitar per la xarxa i tot just ahir me va enviar un correu en el qual me comunicava que havien reservat lloc aquí al centre de tecnificació d'Amposta per entrenar-se en la selecció xilena de rem. I per tant, pues, home, sempre és un orgull, primer, tenir un entrenador ampostí que hagi seleccionat a la selecció d'un país, no? Com és Xile en aquest cas, per a les Olimpiades, però cada mes una part dels entrenaments vinc a fer-los a la seva ciutat perquè evidentment considera que té les millors instal·lacions esportives en el centre de tecnificació, no? I això pues, mos ha d'honorar.
Bienve Front porta ja més de 3 anys a Xile com a head coach, cap d'entrenadors d'aquesta selecció del país sud-americà. Al desembre del 2012, Bienve Front va deixar el seu càrrec com a director tècnic de la Federació Catalana per anar a entrenar la selecció xilena, que amb aquest repte en el d'arribar a les Olimpiades de Rio de Janeiro. Segons Bienve Front, després de les Olimpiades té previst tornar a Amposta.
Arriba l'exposició del Tebre U, la història d'un naufragi. Una mostra que ens explica la història de Del Tebre U, un vaixell de transport militar de l'armada anglesa enfonsat a la desembocadura de l'Ebre durant el conflicte bèl·lic de la Guerra del Francès. L'exposició del Tebre U, història d'un naufragi, s'instal·la a la sala d'actes de la biblioteca i es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius en horari de 10 a 1 al matí i de 4 a 8 de la tarda. I els dies feiners està oberta a grups prèvia reserva.
Me gusta la cerveza.
Primera fira de la cervesa artesana al Parc dels Gibecs d'Amposta. Serà el 9 d'abril. Vine a tastar les millors cerveses artesanes. 12 productors de cerveses, més de 50 tipus de cerveses, food trucks, concerts i altres activitats. Una jornada per gaudir. Organitza Beer i Ajuntament d'Amposta, Oficina de Turisme. Primera fira de la cervesa artesana a Amposta. No te la perdis, serà el 9 d'abril.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Migdia i tarda s'obriran clarianes per Ponent i també cap a les comarques al sud, però en canvi mantindríem la inestabilitat cap a les comarques interiors entre Barcelona i Girona, ruixats, alguns també poden arribar a la mateixa línia de la costa, cota neu entorn als 1.200 metres. Més sol cap al País Valencià, en canvi inestabilitat i vent del nord cap a les Balears, dissabte més sol, diumenge en presència d'alguns núvols.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, de manera especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana, així hem arribat també avui, divendres 8 d'abril, a l'hora de posar el punt final en esta mitjoreta d'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat, un dia més, presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'acabar, com cada dia, insistim a renovar el nostre agraïment per la vostra confiança per escollir-nos. Dilluns hi tornarem. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutter.